L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un dia més, un servidor, Domènec Ramal, és qui us dona la benvinguda en aquest temps d'actualitat que a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre diàriament us oferim, arribats en este punt horari. Som a dijous, som a 5 de novembre, un dia més, obrim el sumari de continguts, el contingut dels temes que tractarem en els propers minuts, que els avancem a ritme de titulars. Avui començarem parlant de l'ultimàtum que l'Ajuntament de Deltebre fa arribar a les administracions per dragar la bocana del riu Ebre a la desembocadura. D'altra banda, destacarem també el principi d'acord per recuperar la Marquesa i l'accés al Fangar i també per millorar les passarel·les de Riu Mar. Parlant de Deltebre, direm també que l'Ajuntament inicia una campanya participativa per als pressupostos del 2016. També a Ulldecona, dimarts passat, van aprovar en sessió plenària la posada en marxa d'aquest procés participatiu entre els veïns del municipi per a l'elaboració del pressupost municipal. Ulldecona, d'altra banda, és actualitat també perquè anuncia que obrirà al públic un tercer abric de les pintures rupestres de l'Ermita de la Pietat, serà concretament a finals de 2016. La Confederació Estatal d'Associacions de Veïns intercedirà en la reclamació d'una AP7 gratuïta. Avui dijous es farà ja el 7è tall de carretera a la Nacional 340, una acció de protesta que es va estenent també cap a Barcelona i Castelló. Un químic de Santa Bàrbara desenvolupa una metodologia puntera per a la transformació d'hidrocarburs. Es diu Daniel Pla i forma part de l'equip de la Universitat de Cambridge. I a la recta final del nostre temps d'actualitat avui tractarem també qüestions esportives i més concretament futbolístiques. L'Amposta s'enfrontava ahir al vespre al Nàstic de Tarragona en partit de celebració del centenari del club ampostí. Un partit que va acabar amb victòria tarragonina per 1-6. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un temps d'actualitat, l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, que tot seguit comencem a desenvolupar aquí, a la sintonia de la teua municipal.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu de la jornada l'encetem avui parlant de Deltebre i de l'ultimàtum a les administracions que per dragar la bocana del riu Ebre a la desembocadura ha fet l'Ajuntament. D'altra banda, hi ha un principi d'acord per recuperar la Marquesa i l'accés al Fangar i també per millorar les passarel·les de Riu Mar. De tot plegat ens en parla des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre no vol esperar més temps per trobar una solució als problemes que tenen les embarcacions pesqueres i d'esbarjo per superar la desembocadura, on s'encallen amb els bancs de sorra que canvien de posició amb els temporals de llevant i les crescudes del riu. La solució passa per dragar la desembocadura, una mesura que l'Ajuntament reclama des de fa 8 anys i que les administracions no es posen d'acord amb qui té la competència per fer-ho. Fa 3 setmanes que els pescadors no poden sortir i que han de tenir les embarcacions amarrades a ports pròxims. No deixarem passar 4 anys sense fer res més. Si cal, serà l'Ajuntament qui actuarà, segons assegurava ahir l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler. Si les condicions del mar a la desembocadura ho acaben permetent, avui es practica una batimetria per determinar si l'efecte del temporal d'aquest dilluns ha millorat o empitjorat l'accés per la desembocadura. Del resultat que es coneixerà demà dependrà que s'exigeixen mesures urgents a banda de les estructurals que el consistori porta reclamant des de fa 8 anys sense èxit a diferents administracions. L'alcalde assegurava ahir haver enviat la setmana passada una carta a Capitania de Tarragona, el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a la Direcció General de Costes a Tarragona, al conseller de Territori i Sostenibilitat i al delegat del govern de les Terres de l'Ebre per exigir solucions immediates o, del contrari, avisa que serà el mateix consistori qui prendrà la iniciativa. La voluntat és de tots, però la responsabilitat ningú la vol assumir. Tot plegat s'ha convertit des de fa 8 anys en un garbuig competencial que encara ara no ha trobat sortida i continua allargant-se amb l'atribució de responsabilitats entre diferents estaments de la Generalitat i l'Estat. L'alcalde Deltebre recorda la importància que el desbloqueig del pas per la desembocadura pot tindre per a la navegabilitat de l'Ebre i anuncia que l'Ajuntament actuarà si no ho fan les administracions responsables. Lluís Soler.
Ens podem gastar tots els diners en navegabilitat que vulguéssim, que si al final la navegabilitat ens gastem tot el que ens gastem, però la bocana del riu està tancada, però al final no cal tanta història, perquè estem parlant de que una mesura urgent igual te costa 50.000 euros. I això al final no ho vol fer ningú perquè, ui, de qui serà la responsabilitat? No, que és de costes de l'Estat, no, que és de la Generalitat, no, perquè un ha de fer l'informe vinculant, no, perquè l'altre segueix. Això m'ha estat 8 anys així. Jo estava a l'oposició, m'ha estat 8 anys així. I com a president del Consell Comarcal també. Ara dic que sigui qui vulgui, que facin el que vulguin. Si la setmana vinent no tenim clar el que han de fer, doncs l'Ajuntament haurà d'actuar. A no ser que els temporals d'ahir i abans d'ahir hagin solucionat i les barques puguin entrar i sortir altra vegada. Patint. I llavors busquem mesures estructurals, però no urgents.
Aquesta, però, no és l'única batalla que té obert el govern municipal amb les administracions de la Generalitat i Estatal per la realització d'obres pendents al municipi. El projecte d'accés a la zona de la península del Fangar per la platja de la Marquesa perilla ara per una possible avaluació ambiental massa rígida per part de la Generalitat. L'Ajuntament explica, consensuat amb la Direcció General de Costes i els propietaris, que el projecte aturat des de fa anys per construir un camí d'accés que funcionaria com a barrera de contenció dels temporals sigui més a prop de la línia de costa del que es preveia d'entrada. Això permetria reubicar el restaurant al seu darrere i efectuar menys expropiacions o compres de finques agrícoles. Una solució que, segons l'alcalde, no és la ideal, però que tenia prevista l'execució per a finals d'enguany amb un cost d'uns 800.000 euros. Tot plegat, però, es manté ara pendent dels informes ambientals per part de la Generalitat.
Si els informes són totalment favorables, se pot fer una tramitació ràpida. Si els informes no són del tot favorables, s'haurà de fer la tramitació que marca el Ministeri, normalment, que és en estudis d'impacte ambiental. I això vol dir pues, que allarguem el procés i que en funció de lo que passarà a les eleccions espanyoles, pues, este projecte que ara era de consens, pues, encabat no sabem si el qüestionaran, si no el qüestionaran o què. En tot cas, eren 800.000 euros, són 800.000 euros que estan damunt de la taula, que estem intentant treballar a pressa feta pues, perquè es pugui executar i que si es pot executar per la via simplificada, molt millor.
Una situació similar és el projecte de les passarel·les de la platja de Riumar que es podrien fer per la via urgent si la Generalitat informés amb certa neutralitat. En aquest cas, el Ministeri va acordar amb l'Ajuntament que se substituïssin les passarel·les enrotllades previstes per unes totes noves en forma d'estructura alçada, un projecte que compta amb un pressupost d'un milió d'euros.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara a ritme de qüestions econòmiques. Continuem parlant justament de l'Ajuntament de Deltebre, que inicia una campanya participativa per als pressupostos del 2016. I així ens ho explica, novament, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre, en la seva aposta per fomentar la participació de la ciutadania i el govern obert, ha engegat una campanya de pressupostos participatius per tal que els veïns i veïnes de Deltebre decideixin com s'han d'invertir els diners del consistori. En aquest sentit, s'ha preparat una butlleta de participació que repartirà per les diferents cases i que la ciutadania haurà d'omplir i portar al mateix ajuntament o bé a les diferents parades informatives que s'establiran en dies determinats a zones del municipi. Alhora, la ciutadania també podrà votar a partir de la plataforma de participació que s'ha creat a la nova pàgina web de l'Ajuntament. L'enquesta consta d'una primera part dividida en 5 àrees estratègiques en les quals la ciutadania ha d'invertir 888 euros i una segona part on es realitza una sèrie de preguntes sobre bona ciutadania, teixit associatiu, polítiques socials i festes. En aquest últim cas, el de festes, es pregunta pel model que han de tenir les diferents festes que realitzen al municipi durant l'estiu. Aquesta és la primera vegada que l'Ajuntament de Deltebre realitza una campanya participativa en relació als pressupostos. L'alcalde de Deltebre explicava que la voluntat del nou equip de govern és que la ciutadania sigui part activa de com ha de ser el present i el futur del municipi. Lluís Soler.
Vam comprometre-nos que les grans accions de govern havien d'anar legitimades no només cada 4 anys en eleccions, sinó que havien d'anar legitimades any a any quan se facen els pressupostos de l'Ajuntament de Deltebre. I, per tant, els pressupostos de l'Ajuntament de Deltebre estan planificats per aprovar-se el dia 22 de desembre, i ara, des de demà fins al dia 22 de novembre, donarem termini perquè la ciutadania pugui decidir aquelles accions que, donat que no tenim la maquineta de fer diners i donat que la situació municipal és la que és i donat que la gestió interna, que estem fent un pla d'austeritat i de gestió interna per a reduir totes aquelles coses prescindibles, que això és a mig termini i que a curt termini no ho tens tot solucionat, donat tot això, la ciutadania ha de prioritzar aquelles actuacions urbanes, aquells esdeveniments, aquelles aquelles actuacions urbanes, aquells esdeveniments, aquelles coses que creuen que són prioritàries per a l'any 2016.
A la mateixa roda de premsa de presentació d'aquesta campanya participativa també es va aprofitar per presentar públicament la renovació de l'escut, el nou emblema i l'actualització de la pàgina web de l'Ajuntament de Deltebre. Pel que fa a l'escut, aquest s'ha modificat lleugerament seguint la seva descripció original i amb l'objectiu d'unificar la imatge de l'Ajuntament, atès que fins a dia d'avui existien fins a 6 variacions d'aquest. Pel que fa a l'emblema, pren protagonisme una espiga d'arròs que simbolitza un cor reflexant-se a l'aigua. En relació a la pàgina web, s'ha remodelat totalment aplicant la nova imatge corporativa, reestructurant els seus continguts i incorporant l'apartat de participació ciutadana com a principal novetat. A més, a final d'any també han avançat que s'estrenarà el nou portal de transparència del Tebre.
Gràcies, Lluïsa. Continuem encara parlant de qüestions econòmiques i, en este cas, per fer-ho, ens hem de referir a l'últim ple municipal, el que el passat dimarts se celebrava a l'Ajuntament Ulldeconenc, un ple en el que hem de destacar un parell de qüestions. D'una banda, la posada en marxa del procés participatiu també per decidir el destí d'una partida de 100.000 euros dels pressupostos municipals entre diverses inversions concretes. Les actuacions elegibles són la urbanització del passeig de la via, l'arranjament i supressió de barreres arquitectòniques, la senyalització d'itineraris saludables i instal·lació de mobiliari esportiu pel terme municipal, la construcció de més illes de contenidors soterrats o l'adequació del pavelló multiusos com a centre cívic. També figura una opció per especificar altres actuacions. Per finalitzar el procés s'han repartit butlletes per les cases del municipi, però també es pot respondre a través de la pàgina web de l'Ajuntament Ulldeconenc. Tot i això, el govern municipal, l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, indicava també que el projecte de pressupostos participatius comença enguany i ho fa amb la selecció de 5 projectes. L'escoltem.
Com enguany no hem tingut temps, perquè hem tingut només estos mesos des que vam accedir al govern, el que hem fet és començar el procés per la part final, que és la que enviem a cadascuna de les cases i també ho posem a través de la web de l'Ajuntament, la possibilitat de que tots els veïns i veïnes puguen donar-nos la seva opinió i triar una de les opcions que proposem per a fer una inversió de 100.000 euros. A part, hi ha un apartat d'altres per a que tothom pugui també donar la seva opinió. Enguany deixem triar entre la urbanització del passeig de la via, l'arranjament de voreres, la finalització d'itineraris saludables, la construcció d'illes de contenedors soterrats o l'adequació del pavelló multiusos com a centre cívic.
Tot i això, el govern municipal preveu també de cara a l'exercici següent iniciar un procés participatiu de més llarga durada amb una assemblea a partir de la primavera per explicar com s'elaboren els comptes municipals i l'estat de la seva execució, en sessions de treball posteriors i obertes als veïns per confeccionar una llista de propostes i reduir-la a 10 per a que siguin votades pels veïns del municipi. El consistori ulldeconenc engega enguany aquest projecte just amb aquesta última part del procés. I ja que parlàvem del ple d'Ulldecona, hem de destacar també que l'Ajuntament ulldeconenc preveu d'obrir al públic un tercer abric del conjunt de pintures rupestres de l'Ermita de la Pietat a finals del pròxim 2016. Es tracta de l'abric 8, que s'incorporarà a les visites guiades que ja s'ofereixen a l'abric 1 i de manera més restringida al 4. El ple municipal va aprovar, com dèiem dimarts passat, aquest projecte d'adequació d'accés a l'espai dins el pla d'estudis i programa d'actuació per a la conservació de les pintures rupestres dels abrics d'ermites a Ulldecona de 2010. El projecte té ja el vistiplau de la Comissió de Patrimoni de les Terres de l'Ebre i l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat una subvenció per executar-ne la primera fase, que costa uns 60.000 euros. L'abric 8 forma part del conjunt patrimonial situat a l'entorn de l'Ermita de la Pietat, a la Serra de Godall, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l'any 1998. S'hi poden visualitzar un total de 38 figures que corresponen a arquers adornats amb plomes al cap i amb les armes corresponents i a quadrúpedes diversos, cabres, cérvols, caprins, entre d'altres. Actualment, les pintures d'aquest abric estan protegides per una reixa que es troba en un estat molt precari i en mal estat de conservació, que obliguen a restringir-ne l'accés per manca de condicions de seguretat. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, explicava que les actuacions de l'abric 8 de les pintures rupestres de l'Ermita de la Pietat han de permetre millorar-ne l'accés i també la seguretat. Núria Ventura.
Actualment, les reixes que el protegeixen restringeixen no només l'accés, sinó que fan que sigui molt difícil que no es pugui accedir en condicions de seguretat i que, per tant, no pugui ser obert al públic. La idea és que en aquesta incorporació, en aquesta nova actuació, se permeti incorporar aquest abric a les visites guiades que es fan a tot el conjunt patrimonial en condicions de seguretat, de comoditat també, i d'aquesta manera a la vegada dignificar tant l'entorn de les pròpies pintures com millorar l'aspecte que actualment és molt, molt precari del tancament que hi ha, de la protecció que hi ha avui a l'abric 8.
El projecte, redactat per l'arquitecte Carles Brull, per encàrrec del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura, consta d'una segona fase per valor de més de 10.000 euros que es deixarà per a més endavant i que se centrarà en actuacions de finalització complementàries. Un cop executada la primera fase, l'abric s'incorporarà al circuit de visites guiades que es fan al conjunt patrimonial de l'art rupestre d'Ulldecona. Actualment, aquests recorreguts se centren en l'abric 1, que ja va ser condicionat dins del pla de conservació i que presenta el conjunt pictòric rupestre més reconegut del conjunt. També, tot i que de forma més puntual i per a visites especialitzades, es troba obert l'abric 4, conegut com la Cova Fosca, on també es van efectuar recentment actuacions de neteja i recuperació d'una de les parets, el deteriorament de la qual l'havia deixat poc visible.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
La Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta té des de dimarts passat el suport de la Confederació Estatal d'Associació de Veïns en la seva lluita per acabar amb els problemes circulatoris i el col·lapse i l'alta sinistralitat que viu la Nacional 340 a través d'aquesta reclamació amb la gratuïtat de l'autopista AP7. Després de reunir-se a València amb el nou president de l'entitat, Juan Antonio Caballero, aquest es va comprometre a mitjançar amb les administracions i posar a disposició de l'ofensiva veïnal tots els recursos de l'organisme. Avui dijous, aquesta tarda, es farà el 7è dels talls de carretera que setmanalment es venen organitzant a la Nacional 340, un tall que se'n repetirà a la comarca del Baix Ebre, a l'altura de l'Ametlla de Mar, a les cases d'Alcanar, al Montsià i també a Vinaròs, al Baix Maestrat. Molt aviat es preveu també que se sumen a les protestes veïns de poblacions com Cubelles i també altres municipis de Castelló. A la reunió, celebrada el passat dimarts a València amb el president de la Confederació Estatal d'Associacions de Veïns, el president de l'entitat, Juan Antonio Caballero, es va comprometre, com dèiem anteriorment, a fer d'interlocutor amb les administracions i oferir tots els mitjans de la infraestructura de la Confederació a la iniciativa popular per aconseguir la gratuïtat de l'autopista de la AP7 com a única solució dels problemes de la Nacional 340. És el primer cop que el món veïnal està tirant endavant un projecte com aquest conjuntament, destacava Llorenç Navarro, copresident de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta. Llorenç Navarro destacava que el moviment veïnal va sumant suports. L'escoltem.
El que estem fent és sumar. Nosaltres som transversals. Nosaltres estem veient que la mateixa problemàtica la té Castelló, la mateixa problemàtica la tenen a una altra part molt important, com és la zona també de Calafell, de tot aquest espai, que també tenen raó de que els tenen una miqueta abandonats.
Llorenç Navarro destacava també el suport de la Confederació Estatal de Federacions de Veïns i la predisposició del seu president a fer de mitjancer.
Per a nosaltres la reunió més important és aquesta. Estem parlant de que és una reunió a nivell... Per a nosaltres és la categoria superior. Estem parlant de la Confederació Estatal de Federacions de Veïns. A veure, això engloba a totes. Tenim la sort que és d'aquí de València i bueno, Juan Antonio Caballero en tot moment s'ha brindat a poder fer d'interlocutor, que és el que a nosaltres realment ens feia falta també a nivell de que vinguessin, perquè ara mateix estem parlant de que també s'ha sumat a nosaltres Cubelles, la Federació de Cubelles, és a dir, que d'aquí una setmana també farem tall a un altre espai de Catalunya,
Ho escoltàvem en les paraules de Llorenç Navarros, que se n'adonen, deia, que el que fem és sumar, que som transversals i que defensem la mateixa problemàtica a tot arreu, a les comarques del País Valencià, també a Catalunya. Mentrestant, continuen les xerrades als municipis per promocionar l'ofensiva i sumar suports. Es preveu que aviat hi hagi un quart punt de tall de protesta, tal com explicava a la Nacional 340 a la zona de Cubelles. També s'estan organitzant xerrades a municipis entre Peníscola i Castelló. Algunes associacions i entitats de Benicarló i Peníscola ja participen en els talls setmanals que es fan a Vinaròs. El més proper, el d'aquesta mateixa tarda, serà concretament a partir de les 4 i quart en els tres punts abans esmentats, a l'altura de l'Ametlla, les Cases d'Alcanar i Vinaròs.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6 i mitja de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9 i mitja de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara d'un químic de Santa Bàrbara que desenvolupa una metodologia puntera per a la transformació d'hidrocarburs. Ell es diu Daniel Pla Queralt i és membre de l'equip de la Universitat de Cambridge que ha desenvolupat una nova metodologia per a la transformació d'hidrocarburs en productes d'un alt valor afegit. La metodologia s'ha utilitzat per a la preparació de l'únic medicament per via oral contra l'esclerosi múltiple, el fingolimod, que ara es pot descriure en quatre etapes de síntesi. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Efectivament, Domènec, a més, el treball ha estat desenvolupat per Daniel Pla i col·laboradors al grup de recerca del professor Matthew Gant, al Departament de Química de la Universitat de Cambridge, i ha estat publicat a la prestigiosa revista científica Natural Chemistry. El desenvolupament de nous mètodes de síntesi per la introducció de complexitat estructural en hidrocarburs saturats representa un desafiament major en química, una metodologia que permet transformar amines simples i de fàcil accés en producte d'elevat diversitat estructural, tal com ens ho explicava el mateix químic.
Bueno, aquesta metodologia és molt senzilla i les coses, com més senzilles, més aplicabilitat tenen, no? Aleshores, aquí el que explotem és la reactivitat bàsica d'uns grups amina per activar l'enllaç carboni-hidrogen, que és molt difícil d'activar, però que, per contra, està present a gran nombre de molècules, pràcticament a totes. Aleshores, si podem desenvolupar una metodologia específica per poder selectivament funcionalitzar aquestes molècules, tenim aquí una pletora d'útils químics per desenvolupar nous processos que fins ara no eren possibles. I és aquesta la novetat que nosaltres hem aplicat per al desenvolupament d'una síntesi molt més ràpida i molt més eficaç d'un compost contra l'esclerosi múltiple. El primer compost per via oral de l'esclerosi múltiple, el fingolimod, el descrivim amb 5 etapes de síntesi i això és un avanç en comparació als temes a les síntesis tradicionals.
Aquesta recerca ha estat finançada sota un projecte del 7è programa Marc de la Unió Europea. Pla compleix el perfil dels nous investigadors multidisciplinars que es demanen des de les directrius de la Comissió Europea, amb la capacitat de comprendre diferents àrees, tant la física, química com la biomèdica, per abordar els problemes d'una forma pluridisciplinar. El jove planer ha gaudit d'una beca postdoctoral Marie Curie de la Comissió Europea que li ha permès formar-se en l'àmbit de la recerca biomèdica al Memorial Sloan Kettering Center de Nova York, un centre punter en la recerca contra el càncer. Després va fer la reintegració a Europa al Departament de Química de la Universitat de Cambridge, lloc on ha desenvolupat aquesta metodologia, i en l'actualitat treballa al Centre Nacional de la Recerca Científica a Toulouse en el desenvolupament de radiomarcadors per la detecció de diferents malalties.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractem avui també qüestions esportives. Parlem de futbol, parlem del club de futbol Amposta, que ahir a la tarda s'enfrontava al Nàstic de Tarragona en el partit del centenari del club ampostí, un partit que finalment va acabar amb el resultat d'1-6 favorable a l'equip de la segona divisió, que va aprofitar aquest partit amistós per presentar el jugador brasiler Rafael, jugador que debutava amb el Nàstic. El gol de l'honor ampostí el marcava el golejador de l'equip, Becerra. De tot plegat ens en parla des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El club de futbol Amposta va celebrar el partit del centenari, darrera activitat esportiva d'aquest 100 anys d'història del club de futbol Amposta, que se celebren aquest 2015. Es va enfrontar, com dèiem, al Gimnàstic de Tarragona, va perdre 1-6, però l'important va ser la festa del futbol que es va viure amb el debut, per exemple, del brasileño Rafael Pernau, que ahir jugava per primera vegada amb la camiseta del Gimnàstic de Tarragona. Han estat diferents activitats, com balls, sopars, també exposicions, i falta encara la presentació del llibre dels 100 anys del club de futbol Amposta, amb història i anècdotes. Un dels membres de la comissió organitzadora i jugador de primera divisió als anys 60, Manolo Batalla, explicava com ha anat aquest centenari.
Jo soc part implicada, no? La colla de dos, quatre o cinc que donem la cara, que m'ha estat donant la cara aquests dies, doncs molt bé, en gran il·lusió, i esperem que el final que sigui agradable i satisfet per a nosaltres. Els que han vingut, l'Espanyol va portar un bon equip, aquests del Nàstic també, molt bon equip, doncs bé.
Va hi haure bastant públic assistent al partit de futbol d'ahir al vespre a l'estadi municipal d'Amposta, tot i la coincidència del partit de Champions del Barça.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Dissabte 28 de novembre, de 5 a 9 de la tarda, al cap de l'Aldea, amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Sanitat. Ajuda'ns a ajudar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tenim previsió avui d'un altre dia amb unes temperatures molt i molt suaus, així han quedat però les mínimes d'avui. Uns valors més o menys com els que vàrem tenir ahir, sense gaires canvis, amb alguna tímida glaçada en algunes valls del Pirineu. Al centre de Catalunya, Pla de Lleida, Catalunya Central, hem tingut mínimes entre els 7-9 graus. I sí que han estat una mica més suaus en punts de la costa i del prelitoral, valors entre els 12 i les més altes fins als 17 graus a la ciutat de Barcelona. Pocs canvis a la vista, sí que tenim algunes coetes de fronts que s'intenten apropar, però no ens arriben a afectar. Això és la massa de núvols que ens ha creuat aquesta matinada, que ha deixat fins a un litre a Reus, per exemple, un litre a Tarragona, i ara fins fa una estona encara deixava alguna goteta al nord de l'arxipèlag Balear, però vaja, té les hores comptades, s'acabarà allunyant, i aquest vespre ens arriba aquesta massa de núvols, però vaja, arriba també molt desgastada, i per tant, doncs, no n'esperem conseqüències. Un cop han marxat els núvols de la matinada, a tot estirar han quedat alguns bancs de boira, que també s'acabaran aixecant durant les immediates hores. Per tant, aquest matí esperem que faci sol a gairebé tot arreu, algunes restes de núvols, i a la tarda la mateixa situació. Sol, temperatures molt suaus, entre els 20-22 graus les màximes més altes, i alguns núvolets que poden aparèixer, preferentment a la Costa Brava. El pronòstic al País Valencià és també de núvols prims, que sobretot arribaran a la segona meitat del dia. A aquesta hora encara mig ennuvolat en alguns llocs de l'arxipèlag, tots aquests núvols també aniran marxant, i en pròxims dies s'imposarà l'anticicló, i amb ell les temperatures més altes, tindrem una mica d'estiuet, alguns bancs de boira, i a tot estirar també alguns núvols a prop del litoral.
Amb la previsió del temps, un dia més, arribem ja a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous, 5 de novembre, temps d'actualitat, un dia més elaborat amb la participació dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat, un dia més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més. Gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.